Com cada divendres, parlant de cinema, amb en Jordi Horno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Estic posant una sintonia que diu Música dels Premis Oscars. De fa anys, suposo que la deuen anar canviant, però és la que he trobat. Perquè avui el tema que tractem sempre abans d'anar a les estrenes estava cantat per l'actualitat, que és, que ja sabem, els candidats als Premis Oscars a les diferents categories.
Sí, ja està. Ja ha començat la cursa oficial cap a aquest premi tan desitjat per tots els que es dediquen al món del cinema, perquè no és el Premi Oscar és, encara que sigui el premi de l'Acadèmia Americana de Cinema, que ja vam parlar la setmana passada el que eren els premis de l'Acadèmia i el que eren els festivals, doncs és clar, aquests Premis Oscar són els premis de l'Acadèmia Americana, on hi ha doncs, tot tipus de... el relacionat amb la indústria del cinema està representat en els diversos apartats que es donen aquests premis. I, esclar, com no, doncs també hi ha el premi a pel·lícula de parla no anglesa. Diguem pel·lícula estrangera, però no, el seu nom oficial és Foreign Language, o sigui, llenguatge forani, però forani en el sentit de que no és a l'anglès. O sigui, una pel·lícula britànica no entraria dins d'aquest apartat, sinó que dins d'aquest apartat hi entren doncs, bé, les pel·lícules que habitualment veiem, russa, txecoslovaca, espanyola, bé, en aquest apartat. Clar, llavors, ja a ser a la cursa final, ja és un premi per aquestes pel·lícules que venen de fora. Evidentment, si guanyes ja... és la conya que els hi diguin en els espanyols que han aconseguit el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Però, esclar, totes les altres categories van referenciades a aquest títol. Que en l'apartat d'interpretació es pot nominar a qualsevol actor o actriu de qualsevol pel·lícula. Recordem que Sophia Loren va guanyar l'Oscar per el títol... Bueno, feia d'una mare que refugiats i va guanyar l'Oscar.
Recorda aquesta pel·lícula. Mare, filla, penso que es refugien allà en una església.
Exacte. Doncs Sophia Loren va guanyar... hi ha hagut actors i actrius no sent en pel·lícula de parla anglesa i que han guanyat
En Bardem no li van donar el secundari
Javier Bardem va guanyar el secundari, però era en una pel·lícula dels germans Coen. Per tant, era una pel·lícula amb la que ell serà espanyol, igual que la Penélope Cruz amb la d'en Woody Allen, però...
No estaven en la categoria
exacte, no, jo estic parlant de pel·lícules que són de nacionalitat no anglòfona i que l'actor doncs està nominat. O sigui, en els apartats d'interpretació està... I llavors en els apartats de guió i això també. O sigui, hi ha una sèrie de regles que quan parlen de millor pel·lícula sí que està una mica acotat, però els guions, les interpretacions i tots aquests apartats una mica més ja que se surten del que és l'estricta producció... llavors s'obre el ventall i bueno, l'Almodóvar hi ha un Òscar per el guió Todo sobre mi madre.
A l'Òscar veiem que hi ha alguna sèrie d'actors que s'hi han tingut diverses nominacions però no hi ha hagut mai maneres i d'altres que ens n'hi sobren, per exemple el que seria de la Meryl Streep,
sí,
que Déu-n'hi-do,
la Meryl Streep, si fa pel·lícula que té una mica de nomenada ja està nominada
valgui
això rodolí de paraula, cosa que la pel·lícula en si, Los Archivos del Pentágono, no ha tingut massa ressò en aquestes nominacions perquè me sembla que està nominada a un parell d'apartats i me sembla que un d'ells és la banda sonora. O sigui, que Meryl Streep és una icona del cinema que quan té pel·lícula, doncs té nominació. Hi ha vegades que podrien dir més merescuda, menys merescuda, val, però és una d'aquelles nominacions que donen prestigi a l'acadèmia. I bé, jo ja t'he comentat ara això, de que dins de la llista de pel·lícules que estan nominades amb alguns que altres apartats, inclús el de millor pel·lícula, jo hi trobo a faltar aquesta, amb el sentit de que Los Archivos del Pentágono està nominada a millor pel·lícula, però el Steven Spielberg no està nominat a millor director. I és una regla no escrita que se salten molt poques vegades, que pel·lícula i director no vagin lligats. L'any passat, precisament, es va transgredir aquesta regla no escrita. La La Land va guanyar el director i la Moonlight va guanyar la millor pel·lícula, que va ser aquell lío que hi va haver a l'hora de donar el premi. Però, bé, aquest any també es podria donar, sí, perquè no hi ha res a dir, com que de pel·lícules n'hi han més de 5, que són els 5 directors que estan sí, nominats. Llavors, si tu cases director i pel·lícula, n'hi han 4 o 5 pel·lícules que sobren o que no tenen director nominat. Llavors, poden guanyar l'Oscar, però el seu director llavors ja no.
Hem de dir que, bueno, que Christopher Nolan per Dunkerque, Jordan Peele per Déjame Salir, Greta Gerwig, que és una noia,
Greta Gerwig per Lady Bird,
sí, Paul Thomas per L'Hilo Invisible i Guillermo del Toro per La Forma de l'Agua, que totes són pel·lícules que,
exacte,
estan nominades.
Totes aquestes estan nominades dins l'apartat de millor pel·lícula, però després hi ha títols que, per exemple, La Hora Más Oscura, sí, que no està nominada del seu director. Tres Anuncios sí, en les Afueres, que tampoc està nominat el seu director. Los Archivos del Pentágono, el que hem dit, que l'Steven Spielberg tampoc hi ha. Clar, llavors, si hem de valorar les possibilitats que tenen unes pel·lícules i altres, sempre, si fem cas a les estadístiques dels Oscars, tenen més possibilitats les que tenen el seu director nominat que la que no. També s'hauria de mirar els guions, perquè una pel·lícula que té el guió nominat també té més possibilitats. O sigui, si una pel·lícula és pel·lícula, director, i a més també té el guió, té molts números de ser guanyadora del premi a la millor pel·lícula. Perquè són tres coses que van molt lligades. D'aquests tres premis, que no n'hi hagi dos que vagin a parar a la mateixa, és una mica complicat.
I una altra cosa que em crida l'atenció és que hi ha els actors que hi ha els premis de repartiment, com en Willem Dafoe, com en Woody Harrelson, o com en Christopher Plummer, vull dir que són actors de papers protagonistes.
Sí, bé, però la seva interpretació en la pel·lícula és de repartiment. No és el que porta el pes de la pel·lícula, però sí que la seva aparició en pantalla dona força. Jo sempre he dit el mateix. Vicky Cristina Barcelona, en una pel·lícula que era bastant planera, vull dir, però quan va sortir la Penélope Cruz, va fer un rebrot que va tenir una interpretació no massa llarga, però li va valer l'Òscar. Sí. Per què? Perquè la seva aparició va potenciar la pel·lícula. Això és el paper dels actors de repartiment. No seran protagonistes, però la seva participació en la pel·lícula dona un plus que la millora. És curiós que Christopher Plummer, per exemple, estigui nominat per Tot el dinero del mundo, quan el seu paper ja estava a la pel·lícula acabada amb Kevin Spacey. Kevin Spacey, protagonista de l'escàndol que hi ha hagut i que ara està de moda als Estats Units amb el tema de les relacions i de les abusos. Doncs Kevin, el director, què va fer? Va rodar totes les escenes a on hi havia en Kevin Spacey i substituir-lo per Christopher Plummer. I ara la pel·lícula que ja ens arriba ja és amb Christopher Plummer. Inclús el tràiler antic era amb Kevin Spacey i el nou ja és amb Christopher Plummer. I l'han nominat a l'Oscar a millor actor de repartiment.
Déu-n'hi-do, tot una
curiositat. Aquesta és una curiositat que no només ha fet de substitut, sinó que a més aquesta substitució li ha valgut a l'Oscar a millor actor de repartiment.
Déu-n'hi-do. És tota una curiositat del món dels Oscars, que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, i si et sembla un dia parlarem de curiositats.
Això voldria per un programa, però no d'aquest quart d'hora que tenim.
Si no
ens podríem dedicar tot l'hora del de cine que surt a la tarda
a explicar curiositats,
dels
Oscars.
Sí, perquè esclar, és la 90a edició. Vull dir que en 90 anys n'hi ha anècdotes i curiositats per un tren.
Exacte. Jordi, que el temps s'estira al cim, anem a les estrenes.
Bé, aquesta setmana hi ha una mica de tot. Podríem dir que terror no n'hi ha, però tampoc és que tenim una pel·lícula com és El corredor del laberinto o La cura mortal, que per als amants d'aquest tipus de gènere també els hi pot valdre, perquè hi ha acció i...
Hi ha suspens?
Sí, perquè és la tercera entrega del corredor del laberinto. Per tant, ja té un públic assegurat, i que si fem cas a les anteriors entregues, aquí doncs també tindrà un bon ressò a la pantalla. Per tant, aquí aquesta pel·lícula és la més mediàtica de les estrenes, podríem dir que té el públic assegurat, si més no, els que ja venim, perquè jo també m'hi incloc, de les anteriors entregues, perquè entre altres coses diuen que és el desenllaç. Per tant,
seria l'última, diguem, de la saga, no?
Sí, diríem que és això. Llavors tenim una comèdia francesa, d'aquelles que estan tan de moda ara.
Últimament el cine francès està...
En plan comèdia i tal.
Sí.
El cine francès està aportant molta producció, però les que estan tenint més èxit aquí en el nostre país són aquestes comèdies desenfadades i tal, i que aquesta té una garantia, i és que els seus directors són els d'Intocable. Per tant, és una garantia de...
Això és una cosa que també m'agradaria parlar. Dona garanties, com les pel·lícules diguen, de los guionistas de... del director de... dona la garantia de que la pel·lícula serà bona?
Els directors sempre hi posen el seu segell. I sí. Quan no te n'has de fiar massa és quan te diuen de los productores de los responsables de... guionistes i directors tenen el seu segell, i que si no estan treballant perquè no tenen res més a fer, tenen una certa garantia de que allò tingui evidentment també hi ha l'efecte contrari. Per exemple, et poso un exemple, Woody Allen és un excel·lent guionista i un excel·lent director, i totes les seves pel·lícules tenen un caire similar.
Sí.
Evidentment n'hi ha que són més rodones i n'hi ha que no, però també tenen detractors i entusiastes.
Com tots.
I d'aquí parlaríem d'aquests superestars de direcció. Però bueno, aquí Eric Toledano i Olivier Nakache, si fem cas que a part d'Intocable també n'han fet d'altres, sempre fan tàndem, i aquesta de César Lavi també té pinta de ser aquest tipus de cinema desenfadat, que normalment també porta una mica de crítica social, sense voler la crítica massa, però sí que veladament te deixa anar tot una... Aquí, el tema principal és el casament i tota la parafernàlia i tot el que interessa perquè un casament surti bé, quan resulta que després les coses es torcen, i aquí està la gràcia de la pel·lícula. Per tant, comèdia francesa. Arriba una de les pel·lícules també dels Oscars, Call Me By Your Name. És una pel·lícula, un drama romàntic, que opta a diverses nominacions en diversos apartats de la propera edició dels Oscars. Ja hem dit que El corredor del laberinto... Llavors arriba L'acció pura, la tenim amb El passajero, que és una nova col·laboració entre en Jaume Collet Serra i en Liam Neeson, que ja porten 4 pel·lícules treballant junts. És un estil molt conegut, una persona que es troba al mig d'una conspiració, se'ls haurà d'empescar per desentrellar el tinglado que se li proposa, i bé, acció en estat pur.
Però les últimes pel·lícules...
Exacte, i no, és que les últimes també els ha dirigit en Jaume Collet Serra. O sigui que ja sabem el que anem a veure, però bé, passarem un parell d'hores distrets en el cinema. Per la mainada tenim Pets i la Marcelada, que és una pel·lícula de dibuixos, arriba en català, dibuixos ben bé per mainada, petita. per al jovent, Trio i la recerca del santuari sagrat, pel·lícula d'aventures amb un jovent que troba la pista sobre un temple que tothom està buscant, també és en català. I acabem amb Sin Amor, que és una pel·lícula russa que està nominada a l'Òscar a pel·lícula de parla no anglesa. Però en aquest cas ja també s'estrena aquesta setmana. O sigui, aquesta setmana tenim dues pel·lícules que van a la cursa dels Oscars que s'estrenen aquesta setmana.
M'imagino que abans dels Oscars sabrem...
Aquest any, no? Em sembla que s'hauran estrenat totes.
Totes.
Saps què? La setmana que ve repassarem quines pel·lícules falten per estrenar dels Oscars i, correcte, si ja tinc la informació, quan s'estrenen.
Perfecte.
Vals? Ja ens posem deures.
Vinga, posem deures per la setmana que ve. I ara anem a Torroella.
Torroella, animació... No, perdó, animació no. Aventures amb Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, que és aquesta nova versió d'aquella pel·lícula de tant èxit dels anys 90 i que ara, doncs, bé, a través del videojoc Jumanji, els protagonistes es traslladen a la jungla on hauran de jugar al joc, com sempre, fins al final. I l'altra pel·lícula, Una bolsa de caniques, que és un drama bèl·lic a la França ocupada, on dos germans se'ls hauran d'empescar per salvar totes les peripècies que trobaran pel camí per intentar retrobar-se amb la seva família. Tot això a la França ocupada pels nazis durant la Segona Guerra Mundial.
Molt bé, doncs amb el cinema a Montgrí ho deixem i sempre recordem que avui a les 8, qui en vulgui saber més, amb el programa de cine i demà en repetició a les 4. Jordi, doncs moltes gràcies, una setmana més i fins a la propera ja amb aquests deures que tenim pendents de saber com s'estrenaran les pel·lícules que falten dels Oscars.
Molt bé, doncs bon cap de setmana i la setmana que ve ens tornarem a trobar.
Doncs la setmana que ve. Jordi, adeu-siau.
Adeu.